Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Doncs ja són les 8. Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia, Andorra, d'aquest divendres 15 de febrer del 2019, dia de Santa Georgia i dia internacional del càncer infantil. Això és A Primera Hora.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
I ahir, per fi, després de més d'un any, els van poder sentir. Van poder començar a sentir les seves explicacions més enllà d'entrevistes escrites. I lluny d'arronsaments, van veure un Junqueras lúcid, clar, fort en la defensa de les seves conviccions pacifistes, amb un discurs més polític i teòric. I un Forn que anava tombant una a una i una rere l'altra cadascuna de les preguntes de Fiscalia. I a tot això? Doncs a tot això, allò que havia de servir per desmuntar les mentides de l'independentisme, un ens anomenat Espanya Global, va titllar l'1 d'octubre de violació. Sí, sí, de violació. En una entrevista a Irene Lozano a Sky News. Molt adequat als temps que corren. Internacionalització, li diuen.
A Primera Hora, amb Joan Trias.
8:01, avui el primer pensament del dia ens el porta Carles Armengol, president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat.
Darrerament, parlant de la situació que viu el país, parlant de la situació en la que es troba la nostra societat, diverses veus s'alcen insistint en la necessitat d'una major concòrdia, en què cal treballar per la concòrdia. I s'adrecen als cristians fent una referència especial, una demanda especial, perquè siguin factors d'aquesta concòrdia, perquè treballin per la concòrdia. I és un bon propòsit per a tot cristià col·laborar, possibilitar aquesta vida amb concòrdia. Però per treballar per la concòrdia cal anar una mica a fons. La concòrdia no és un valor absolut, cal contextualitzar-lo. I precisament cal analitzar les causes d'aquesta manca de concòrdia. Quins són els factors de discòrdia en la societat? Si no els analitzem, si no anem una mica a fons, no sabrem de quina manera superar aquests factors i, per tant, instaurar la concòrdia.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
I aquest divendres ens en volem fer ressò de les queixes dels treballadors del metro de TMB a causa de l'amiant. Una causa que porta dies sobre la taula, però és que ahir, a més, es va donar a conèixer una possible mort de càncer a causa d'aquest amiant. En parlarem amb Mònica Benito, membre del comitè d'empresa de Metro i secretària general de Comissions Obreres de Metro Barcelona. És divendres i, per tant, també ens visita en aquest estudi el nostre particular consell de savis, el Think Tank arriba a Ràdio Estel amb l'Àngela, la Roser, en Jordi i en Ferran. I a partir de les 9, una edició especial del consultori legal amb Digestum Legal. Parlarem, com no podia ser d'altra manera, d'aquestes primeres sessions del judici al procés. Tot plegat, com sempre, amb l'actualitat més destacada, bona música i l'equip que fa possible aquest programa, Antoni Huguet a les tecles del so, en David García a la producció, Aran Soler a la redacció i Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical. Comencem. Aran Soler, molt bon dia.
Molt bon dia, Joan.
Com dèiem, comencem amb l'actualitat més destacada i és que Oriol Junqueras diu davant del Tribunal Suprem que es considera un pres polític.
I assegurant que es troba en una situació d'indefensió perquè se'l jutja per les seves idees. Ho va argumentar dient que els actes del que se'ls acusa no són delictes. A l'inici de la declaració, l'exvicepresident ha criticat que no es faci traducció simultània i ha anunciat que parlaria en castellà. Després d'un any i mig de silenci forçat, en les respostes al seu advocat, Junqueras va anar desgranant la seva carrera política a Catalunya i a Europa i es va definir com a plenament federalista i europeista. L'exvicepresident, acusat de rebel·lió, va assegurar que el dret d'autodeterminació s'ha aplicat moltes vegades, promogut per democràcies occidentals. Junqueras va afirmar que l'independentisme no és delicte, ni tampoc fer un referèndum, i va afegir que això es va treure expressament del Codi Penal. L'expresident va assegurar que des d'Esquerra Republicana de Catalunya se seguirà intentant aconseguir la independència de Catalunya, sigui quin sigui el resultat final del procés.
Per la seva part, Joaquim Forn nega en el judici que la declaració d'independència del 27 d'octubre tingués valor.
Després de respondre a la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat, Forn va contestar al seu advocat, Xavier Melero. L'extitular d'Interior va remarcar que la resolució amb la declaració d'independència, inclòs el preàmbul del text que va aprovar el Parlament, no es va publicar enlloc. Forn va afegir que l'anomenada declaració unilateral d'independència va ser una declaració política que no es votava, sinó que la va llegir la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, perquè li corresponia pel reglament. A l'acabar, Forn es va mostrar convençut que no ha comès cap delicte i va argumentar que amb aquesta idea es va presentar a l'Audiència Nacional, que el va citar quan era a Brussel·les amb Carles Puigdemont i altres consellers.
El Tribunal Suprem permet parlar en català, però no la traducció simultània per falta d'auriculars.
Ho ha comunicat el president del Tribunal, Manuel Marchena, a l'inici de la sessió d'aquest dijous, amb l'argument que només podrien seguir aquestes declaracions els que tinguessin auriculars, i no n'hi havia prous per tothom. El Tribunal també va rebutjar poder formular preguntes en català, però sí que els acusats que ho volguessin podrien respondre en aquesta llengua. Però no per preservar el seu dret a la defensa, sinó per raons de caràcter emocional. Marchena també va rebutjar que testifiqui l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, per videoconferència.
Haurà d'entrar en uns nous pressupostos generals de l'Estat, partida per falta d'auriculars. Pere Aragonès, vicepresident de la Generalitat, torna a demanar diàleg al govern espanyol.
Per Aragonès, la intervenció d'Oriol Junqueras ha fet que quedi molt clar que els seus principis, les seves conviccions i el seu compromís no només continuen intactes, sinó més ferms que mai. Aragonès també s'ha referit a la primera part de la declaració de Joaquim Forn, exconseller d'Interior. Segons Aragonès, ha defensat les actuacions del Departament d'Interior i dels Mossos d'Esquadra, malgrat la voluntat del fiscal d'insistir en un relat de fets que no es va produir. Per tot plegat, el vicepresident s'ha mostrat convençut que cada dia que passa veurem, segons ell, el caràcter polític d'aquest judici, que considera un fracàs de la política espanyola, i va tornar i torna a demanar diàleg al govern espanyol, sigui quin sigui, hi hagi o no eleccions.
I atenció, perquè Peter Gabriel cedeix a l'Assemblea Nacional Catalana la cançó In Your Eyes per internacionalitzar el judici del procés.
L'adaptació amb el títol Els teus ulls és obra del cantautor Mario Muñoz, que va començar a treballar amb Gabriel fa més d'un any, després del referèndum de l'1 d'octubre del 2017. I posen veu, a més dels mateixos Gabriel i Muñoz, la cantautora nord-americana Joan Baez, Lluís Llach i Gemma Humet. El tema original In Your Eyes forma part del disc So, del cinquè àlbum d'estudi de Peter Gabriel, publicat el 1986. Sobre l'adaptació que n'ha fet, Mario Muñoz ha volgut ressaltar que parla d'amor i de llibertat. L'anunci d'aquesta sessió musical l'ha fet aquest dijous la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, Elisenda Paluzie, durant la roda de premsa de presentació de la segona fase de la campanya de mobilització Make a Move.
El Partit Popular vol que Marlaska trobi la fórmula de detenir Puigdemont si va a l'Eurocambra.
Ho ha demanat l'eurodiputat Esteban González Pons, cap de files del Partit Popular a la Cambra. El Parlament Europeu ha convidat Puigdemont a fer dilluns una conferència. En el seu compte de Twitter, González Pons proposa al ministre de l'Interior que la Guàrdia Civil o la policia espanyola detingui l'excap del govern català si entra en una institució europea.
Pedro Sánchez convoca un Consell de Ministres extraordinari en què podria avançar noves eleccions.
A les 10 del matí, a la Moncloa, després d'un Consell de Ministres extraordinari, Sánchez farà una declaració institucional en què podria anunciar un avançament electoral. La secretària d'Estat de Comunicació ha anunciat aquest dijous que Sánchez ha convocat aquest Consell de Ministres extraordinari a les 9 del matí. Després de la compareixença de Sánchez, a partir de 11:15, se celebrarà el Consell de Ministres ordinari. El Congrés dels Diputats va rebutjar aquest dimecres el projecte de pressupostos generals de l'Estat del govern de Sánchez. Aquest nou als comptes públics va fer créixer els rumors d'un avançament electoral. La ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, ha donat per fet l'avançament electoral.
I una d'aquelles que fa vergonyeta aliena. El Ministeri de l'Interior només reconeix 18 persones com a víctimes del 17 d'agost.
Són bàsicament les persones que han pogut acreditar que van patir danys físics. Les denegacions, totals o parcials, són per als que reclamen per danys psicològics. La psicòloga Sara Bosch, de la Unitat d'Atenció a les Víctimes, finançada per l'Ajuntament de Barcelona, no comparteix els criteris marcats per Interior per denegar moltes de les peticions. La Unitat d'Atenció a les Víctimes ha tramitat fins ara els expedients de 175 persones. La meitat encara estan pendents de resolució. El termini per presentar reclamacions ja s'ha acabat, però l'Ajuntament de Barcelona demana que s'ampliï.
Un ex-treballador del metro ha mort per l'amiant, segons el comitè d'empresa de TMB.
Ho ha denunciat en una roda de premsa en què ha afegit que aquest treballador jubilat va morir l'any passat. El comitè afegeix que li havien detectat fibres d'amiant al teixit pulmonar. El comitè d'empresa també assegura que no es creu la xifra d'afectats que aquest dijous va donar a conèixer Transports Metropolitans de Barcelona. Acusen la companyia d'hermetisme i calculen que uns 150 treballadors tenen problemes pulmonars. Segons l'empresa, són 20 els treballadors del metro afectats per l'exposició a l'amiant. TMB ha assegurat que cap d'ells presenta patologies greus ni necessita tractament, tot i que hauran de passar periòdicament controls mèdics. L'empresa no descarta que la xifra d'afectats augmenti, perquè els efectes nocius de l'amiant poden trigar molts anys a fer-se evidents.
I anem a plana internacional. El periodista Jamal Khashoggi hauria estat incinerat en un forn, segons un informe de la policia turca.
Ho indica un informe policial citat aquest dijous per l'agència turca Anadolu. Les càmeres de seguretat del consulat van captar dos homes emportant-se unes bosses que podrien contenir les cendres de Khashoggi. Es creu que ells serien els autors de la incineració. L'informe també desvela que després de l'assassinat, l'equip executor va encarregar a un famós restaurant 32 porcions de carn crua, una comanda típica si es prepara un àpat en aquests forns tradicionals anomenats tandir. Així mateix, l'estudi explica que el consulat es va netejar amb productes químics per esborrar totes les proves que poguessin implicar el comandament saudita. Les investigacions indiquen que Khashoggi va ser esquarterat aparentment per un comandament d'agents saudites, però fins al moment no han aparegut les restes del periodista dissident.
I finalment hi ha plana religiosa. Càritas Diocesana de Granada i l'Ajuntament de Motril signen un conveni de col·laboració per atendre persones sense llar.
O que es trobin al carrer i sense cap mena de recurs. L'Ajuntament té firmat des d'ahir un acord amb Càritas que inicialment tindrà una durada de 2 anys. L'acord es materialitzarà amb l'obertura d'un nou centre de dia per a les persones sense llar o que visquin al carrer. El centre oferirà diferents serveis a les persones que compleixin els requisits establerts. Les instal·lacions del nou centre han estat cedides per l'Ajuntament de Motril i la sala disposarà de lavabos, banys, microones, cafeteria i comptarà amb persones d'atenció professional que atendran les persones que acudeixin a les instal·lacions.
3 minuts i arribarem a 9:15 del matí. Si sortim de casa i anem cap al quiosque, hi trobarem.
El titular de l'Ara, Junqueras i Forn, planten cara. El punt avui, res del que he fet és delicte. Paraules d'Oriol Junqueras ahir al judici. El periòdico, el judici fa aflorar diferències entre els líders del procés. La Vanguardia, Junqueras no respon al fiscal perquè és un judici polític. El País, Sánchez activa la maquinària electoral del PSOE. El Mundo titula, Forn desmunta la soflama de Junqueras i diu el referèndum no era legal. La Razón, Sánchez anirà a eleccions sota l'efecte dels 100 escons. I l'ABC, l'independentisme també es trenca davant dels jutges.
Hora de saber l'estat del temps per les properes hores i dies. Ens en porta tota la informació el meteoròleg Jordi Miralles. Molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Pocs canvis en la situació meteorològica que continua marcada per l'anticicló. Això significa ambient assolellat, algunes boirines ara a primeres hores al matí a l'interior i al perlitoral, que marxaran ràpidament i s'imposarà un sol que farà que l'ambient sigui molt atemperat al centre del dia. Tot i que ara mateix està fent fred, tenim algunes glaçades a punts de l'interior i, evidentment, a les valls del Pirineu, cap a migdia màximes entre els 13 i els 17 o 18 graus, unes temperatures, com dèiem, agradables. I aquesta serà la tònica de temps també de cara a aquest cap de setmana amb sol i únicament de cara a diumenge els vents seran una mica més humits i això farà que a la costa augmenti una mica més la nuvolositat, però només a la costa i al perlitoral, sobretot a partir de mig matí de diumenge, migdia de diumenge aproximadament. Per tant, dissabte amb sol, diumenge una mica més de núvols només a la costa. Temperatures que es mantindran estables, aquest contrast tèrmic entre el dia i la nit i, per tant, doncs, un cap de setmana, doncs, això, relativament tranquil, amb temperatures suaus de dia, però compte que al matí ens haurem d'abrigar.
Gràcies, Jordi. Molta gent també que va cap a la feina i, per tant, important saber l'estat de la xarxa viària des del RAC. Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia. Primera incidència del matí a les carreteres. A l'AP7, un accident al Papiol provoca 5 quilòmetres de retencions en sentit sud per enllaçar amb la B23 i també per anar cap al desviament a Martorell. A la Corona a Barcelona, ara mateix, retencions al Baix Llobregat. A la 2, entre Sant Andreu de la Barca i Pallejà i a l'altura de Cornellà, direcció Barcelona. També a la B23, afectacions en els dos sentits i per enllaçar amb l'A2. I també s'observa a hores d'ara circulació densa a la C32 entre Viladecans i Sant Boi. A la zona del Vallès, ara mateix, retencions a la C58 a Sant Quirze en sentit sud i entre Montcada i Ripollet en direcció Terrassa. També comença a formar-se en bus per entrar a Barcelona i a la C16 aturades a l'altura de Rubí i des de Vall d'Oreix en direcció Barcelona. I pel que fa a les rondes, ara mateix primeres cues a sentit Llobregat i també ja hi ha retencions en el sentit Besòs. De moment és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. I també important saber si hi ha incidències o no a la xarxa de transports públics del país des de Transmet. Rosa Avis, molt bon dia.
Bon dia. Atenció en aquests moments a les línies R1, R3 i R4 de Rodalies de Catalunya per una avaria d'instal·lacions entre Barcelona, Sants i Catalunya. Els trens circulen en tots dos sentits amb demores que poden superar els 25 minuts. A més, recordeu que la línia R4 de Rodalies es manté el servei alternatiu per carretera entre Sant Vicenç de Castellet i Manresa. També es dona servei alternatiu de bus llançador Torà a les línies T5 i T6 del tram Besòs entre Glòries i Can Jaume Andreu, en aquest cas per les obres de la plaça de les Glòries. La resta de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona de moment circula amb normalitat. És tot des de Transmet. Bon dia.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Un quart de nou del matí, de seguida parlem del cas del metro de Barcelona, el cas de l'Amiant, amb Mònica Benito, membre del comitè d'empresa de Metro i secretària general de Comissions Obreres de Metro Barcelona. Abans, però, escoltem bona música que ens porta, com sempre, la selecció de Maria Sierra Rodríguez. Ho fem amb el grup Aja i tot un clàssic, Take On Me.
Ets a Primera Hora, a Ràdio Estel. Tirant pel dret. Cada dilluns i divendres a les 9 del matí, l'espai de consulta i assessorament legal a Ràdio Estel amb el suport de Digestum Legal. Aquest divendres parlarem dels aspectes claus sobre el judici del segle. Feu les vostres preguntes en directe al 93 409 27 71 o 72, deixant un missatge al 93 409 27 77 o a tirantpeldret@radioestel.cat. Tirant pel dret, els dilluns i divendres a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel.
Minuts que passen de les 8 del matí i aquest divendres, ho dèiem tot just començar el programa, ens en volem fer ressò de les queixes dels treballadors de metro de TMB a causa de l'amiant, una causa que porta dies sobre la taula, però és que ahir es va donar a conèixer, a més, una possible mort de càncer a causa d'aquest amiant. En parlem a aquesta hora amb Mònica Benito, membre del comitè d'empresa de la Metro i secretària general de Comissions Obreres de Metro Barcelona. Molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Bon dia.
Abans de tot plegat, posi'ns en antecedents, perquè a vegades arrel d'una notícia en parlem tots com a experts i no sabem ben bé el que passa. D'on surt aquest amiant i sobretot com afecta la salut de la gent que s'hi veu exposada?
Doncs l'amiant surt perquè és un material que s'utilitzava en els anys 70-80 de tota la vida, la uralita, no?, de tota la vida que hem vist, i era un material que és barat i que és aïllant i aleshores s'utilitzava per aïllar a mecanismes elèctrics, per les pintures corrosives i tot aquest tipus de situacions. I la problemàtica que té l'amiant és que quan es trenca o es degrada, té unes fibres que això són cancerígenes. Vull dir, l'amiant mata. Una vegada s'atifica en el pulmó, en aquí es pot desenvolupar l'enfermetat i el que desenvolupa és un càncer.
Quants convois de metros veuen afectats per aquest amiant?
94 vagons.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
25 trens, 94 vagons.
I ara mateix...
I cada vegada van sortint més. De fet, ahir va sortir notícia al Metro de Madrid que els trens que són més nous, a partir del 2002 hi ha una prohibició de fer res amb amiant, i aquests trens que són nous, resulta que a posterior d'aquesta data també porten amiant. Aquí en el Metro de Barcelona, a la direcció del Metro encara i aquests trens no els vol verificar si tenen o no tenen amiant.
Què en pensa quan escolta el conseller delegat de TMB, Enrique Cañas, que assegura que les garanties de la qualitat de l'aire a la xarxa de metro són totals i que els vehicles afectats continuaran circulant 3 o 4 anys més?
Home, doncs penso que posa en risc no res més la salut dels treballadors, sinó també dels usuaris, perquè tan senzill com que dir que la pintura que té un vagó del tren o els baixos, que és on té més peces en amiant, no comporta cap risc, no és real, perquè si en un tren hi ha un descarrilament, que això pot significar que hi hagi una rascada o qualsevol contacte, no?, una col·lisió en un vagó de tren, i et poso un cas, no?, que són reals. L'altre dia un tren va enganxar per la part de baix una caixa que hi ha d'ascensors i això s'ho va endur. Això es provoca una rascada en aquesta pintura. Aquesta pintura treu les fibres i això es queda a l'ambient.
I això sol passar, eh?
Aquesta setmana ha passat. Això, clar, passen incidències, passen moltes en el metro de Barcelona. Però això es passa i això es vol dir que aquestes fibres d'amiant poden quedar en l'ambient. És indestructible, eh? Les fibres de l'amiant no és biodegradable. Es queden per sempre.
Deixi'm preguntar-t'hi quantes persones o quants treballadors es veuen afectats ara mateix.
Ara mateix la notícia que ens va donar l'empresa és de 20 treballadors. 20 treballadors amb afeccions pleurals, vol dir que tenen fibres d'amiant en la pleura del pulmó, i hi ha un voltant d'unes 100 i pico persones que tenen problemes pulmonars que encara ja estan per descartar si són per amiant o són per un altre motiu. El 24% dels treballadors que s'han fet la prova han tret una problemàtica amb els pulmons.
L'empresa, a causa de tot aquest, de tot això de l'amiant, us posa a disposició algun procés sanitari, algun tipus de proves per saber si us ha afectat o no?
Bueno, l'empresa el que està fent és un TAC d'alta resolució per als treballadors que ells consideren exposats directament, però en anterior, perquè ells no reconeixen exposició ara, sinó diuen que han estat exposats en anys anteriors. I res més reconeix els treballadors que han estat exposats directament i no indirectament, com diu la llei, no? Que perquè tu pots ser el que està treballant en aquella peça i aleshores tu estàs exposat directament. Però si jo, per exemple, entro en el teu lloc de treball i aquesta peça que té fibra, jo estic també per allí perquè, no sé, perquè sóc la que porta les cartes o la perquè recull un material, jo sóc una exposada indirectament. Aquesta part no la reconeix. Llavors ens diuen que sí, que si volem fer-nos el TAC ens el podem fer, però fora de la nostra jornada laboral i, clar, doncs amb el temps que sigui possible, no? Ara, de moment, estan donant hores per fer-se aquestes posats indirectament, doncs ja cap al setembre.
Però, senyora Benito, ara em deia, hi ha no sé quants vagons, no sé quants convois afectats del metro de Barcelona actualment. Per aquests treballadors actuals que usen aquestes infraestructures, no es posa a disposició això, eh?
Sí, els treballadors directament exposats, que són els de material mòbil, els que treballen en l'estructura, els que reparen...
Ah, els treballadors actuals, val.
Els exposats. Perquè hi ha una diferència, tu que t'ha dit, els que són exposats directes i els que són exposats indirecte. L'empresa, els exposats directe, sí que els hi fa, els fica dintre d'un protocol de vigilància, que és per fer-li aquesta prova, i a partir d'aquí, doncs, dels resultats, fa una vigilància. El que passa que aquesta vigilància que està fent... bueno, pues si a tu te diuen, oye, que te hemos encontrado un engrossament a la pleura del pulmó i resulta que dos mesos després encara estàs esperant per fer-te una espirometria o simplement no t'han trucat, pues la boixa que pateix aquesta persona, la direcció de l'empresa no l'està tenint en compte.
Per tant, les vostres reclamacions de tot plegat és, per exemple, que retirin tots aquests convois?
Nosaltres el que demanem és que verifiquin que no hi ha ambient en l'ambient, que és segur poder estar en el lloc de treball sense una contaminació de l'amiant, i que fins que tot això no es verifiqui, per exemple, la roba dels treballadors que treballen directament exposats a aquest contaminant no vagin a casa seva. I que tots els treballadors que han estat exposats directe i indirectament entrin dintre d'aquest protocol de vigilància.
Hi ha previstes properes mobilitzacions i protestes, no?
De fet, el 25, 26, 27, 28, farien parts parcials de dues hores per torn de treball en el metro de Barcelona.
Que coincideix amb la data del Mobile World Congress, eh?
És correcte, sí.
Hi ha alguna possibilitat que aquesta vaga no s'acabi convocant?
Doncs... la mediació que vam tindre ahir va ser bastant lletja, per dir-ho d'una manera fina, perquè l'empresa va dir, no, us facilitem el llistat dels afectats, perquè l'ocultació també és un problema, no?, que tenim amb aquesta direcció, i bé, és l'únic que van dir, que ens facilitaven aquest llistat de treballadors afectats, però no van dir en cap moment que protegirien els treballadors en el seu lloc de treball, per exemple, amb el tema de la roba, o podien garantir que els treballadors no estiguessin exposats a l'amiant.
Per tant, de moment, no. De moment ja va.
De moment, no. Sí.
Mònica Benito, membre del Consell d'Empresa de Metro i secretària general de Comissions Obreres de Metro Barcelona, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí, que se solucioni tot quan abans millor. Moltíssimes gràcies.
Molt bé, gràcies.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia.
Vuit i 29 minuts, hora de saber a qui li hem de felicitar el dia. Com sempre, ens emporta tota aquesta informació l'historiador d'aquesta casa, en Joan Pallarès.
En primer lloc, avui, 15 de febrer, indicarem que s'escau Sant Faustí i Santa Jovita, els quals eren germans i van morir màrtirs en els primers segles del cristianisme. També és la festivitat de Santa Geòrgia, Verge. Santa, que cal no confondre amb Jordina, el femení de Jordi, però que significa més o menys el mateix. També tenim Sant Claudi de la Colombier, prevere jesuïta que va morir l'any 1682, i acabarem amb un sant igualment prevere, aquest de l'Orde Trinitari, Sant Joan Baptista de la Concepció. També en la diada d'avui tenim una sèrie de beats, la beata Pietat de la Creu Ortiz Real, que era filla de Bocairent, nascuda el 1842, fundadora de la Congregació de les Germanes Salesianes del Sagrat Cor de Jesús, dedicada a les joves obreres, els ancians i els necessitats, que moria el 26 de febrer de 1916, sent beatificada a Roma el 21 de març de l'any 2004.
Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a Primera Hora.
Obrim aquesta hora plena d'agenda per saber les activitats dels propers dies. Aran Soler, molt bon dia de nou.
Molt bon dia, Joan.
Com, per exemple, aquesta conferència de Sant Esteve d'Envàs a l'edat moderna.
Ferrers, picapedrers, pagesos i comerciants. Avui divendres, aquesta conferència a càrrec de l'historiador Xavier Solà, 7:45 del vespre, cantista de Sant Esteve d'Envàs, acte amb motiu dels 900 anys de la dedicació de l'església parroquial.
També presentació del llibre DOCAT.
Què cal fer? La doctrina social de l'Església. Intervindran cardenal Joan Josep Omella, arcabisbe de Barcelona, mossèn Josep Mateu, coordinador del secretari interdiocesà de la joventut, senyor Eduard Ibáñez, director de Justícia i Pau de Barcelona, i Màxim Muñoz, representant de l'editorial Claret, a la sala Pere Casaldàliga de la llibreria Claret, al carrer Roger de Llúria, número 5 de Barcelona, a les 7 de la tarda.
I novè congrés de confraries de Setmana Santa de Catalunya.
Del 15 al 17 de febrer, fins diumenge, a l'Ajuntament, Acadèmia Mariana i Catedral de Lleida, des de 7:45 del dia 15 a les 4 del dia 17. Per més informació, a la direcció de correu electrònic congres@setmanasantalleida.com.
Anem al dissabte, dia 16, segon aplec de mestres i professors cristians amb el lema Som Testimonis.
Organitzen delegacions d'ensenyament de la diòcesi amb seu de Catalunya i Fundació Escola Cristiana de Catalunya. El centre tarraconense al seminari, carrer de Sant Pau número 4 de Tarragona, de 9:45 del matí a 5 de la tarda.
I trobada de responsables de catequesi de la diòcesi de Terrassa.
Formació sobre la proposta de primer anunci als pares, a càrrec de mossèn Antoni Elvira, delegat de catequesi del bisbat d'Urgell i vicari episcopal per l'acció pastoral, al centre Borja de Sant Cugat del Vallès, de 10 a 2 del migdia.
I finalment us destaquem també el diumenge dia 17, Eucaristia presidida per Monsenyor Enric Benavent, bisbe de Tortosa.
Amb motiu de la jornada diocesana de l'Hospitalitat de Lourdes a la Catedral de Tortosa a les 11 del matí.
Anem cap al món de Twitter, al món d'internet. Què ens expliquen?
Mira, Joan, Consuelo Ordóñez diu... germana del regidor assassinat per ETA, Gregorio Ordóñez, que diu... carrega contra Pablo Casado. Diu, no utilitzi les víctimes del terrorisme per fer campanya. Val? No és novetat, això. Tricia Maverick, expresidenta del Parlament Escocès i observadora internacional de l'1 d'octubre, diu... És que és un judici polític, una farsa de judici. El resultat està predeterminat i no es basarà en fets concrets, ja que no hi ha cap que sostingui els càrrecs. Per què no hauria de manifestar la seva creença que Catalunya ha de ser independent i que el fet de votar no és un crim? També Mateu Benet, periodista i analista polític. És una dissertació política i emocional, una bona estratègia de defensa quan t'enfrontes als 12-74 anys de presó i el Tribunal Suprem ja ha dit diverses vegades que vol que es tractin només fets concrets. I Marta Sibina Camps, diputada del Congrés d'En Comú Podem. Ahir em vaig passar el dia al Congrés escoltant discursos infames i vergonyosos. Avui, en canvi, puc escoltar raonaments polítics d'alçada de la mà de Junqueras. La tragèdia és que Oriol Junqueras no és en un Parlament, és en un tribunal.
I al nostre web que tenim promocions interessantíssimes.
Sí, per avui divendres, Jazz Terrassa. Es convidem avui divendres a les 10:45 de la nit al Rosari Nova Jazz Cava de Terrassa, Fabrizio Brozzo i Julián Oliver Mazzarello. També dissabte 23 de febrer, també aquesta sessió de jazz a Terrassa.
Recordem que són en 3 entrades dobles, ni més ni menys. Encara queda alguna entrada. Si la voleu aconseguir, podeu entrar a www.radiostel.cat. Alguna promoció més?
Sí, també sortegem 3 entrades dobles gratuïtes per dissabte, per demà, a les 7 de la tarda a la sala petita del Teatre Gaudí. Podeu entrar a www.radiostel.cat. També espectacle de marionetes i pallassos per tota la família. Circo, sortejarem 5 entrades amb dobles gratuïtes pel diumenge 17 de febrer a les 12 del matí al Teatre Gaudí. I també al musical Beat Breakfast sortejarem 5 entrades dobles gratuïtes pel dissabte 23 de febrer a les 9 del vespre al Teatre Gaudí. Per més informació, www.radiostel.cat. Trobareu més informació sobre les promocions.
Doncs això, entreu al nostre web, cliqueu a la secció de promocions i podreu participar-hi en tots aquests concursos. Anem a publicitat i de seguida entra en aquest estudi que ja són per aquí fora els savis d'aquesta casa, d'aquest programa, el Think Tank.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel.
Si vols escoltar els comentaris de Pedrerol, Pedro Piqueras o Glòria Serra i molts més, escolta tots els dies de 9:30 a 11, Fórmula Lesan, amb Edu Mutante i Albert Lesan, aquí, a Ràdio Estel.
El Joan, l'Eduard, el Sergio, l'Anna, el Carles, l'Ignasi, el Mohamed. A Càritas, aquest any hem ajudat 23.000 persones a tornar a creure en elles mateixes i 1.297 a trobar feina. Encara que no hi creguis, tots tenim un àngel. 75 anys de Càritas Barcelona.
Jo en dic aprendre.
Investigar.
Compromís. Feina.
Il·lusió.
Futur. Créixer.
De tot això, nosaltres en diem la Caixa. Invertim en atenció social, divulgació cultural, educació i recerca. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Ràdio Estel.
Ja ha arribat a Ràdio Estel el Think Tank.
Visti, no s'han llegit encara tot el que va passar aquí. No han tingut temps.
I no ha començat la tertúlia. I no ha començat la tertúlia. Han de veure quan entren a aquest estudi i ja comença tot plegat.
Jo hi pensava, ai, que no podré anar. I me feia ràbia perquè no em trobava bé.
I aquí es va avançar.
Estàs millor, eh? I ja que es va avançar, Roser, explica'm una coseta.
Sí, sí.
Jo hi estava fent el programa i de cop giro el cap i veig per la finestreta que entra la Roser. Dic, si és dijous. Com pot ser això? Te'n vas avançar?
Sí, vaig tindre un lapsus. Me'n vaig anar a dormir. És que el dijous i divendres tinc moltes activitats. I me'n vaig anar a dormir pensant de que érem divendres, m'ho vaig deixar tot preparat i tal. I me'n vaig donar compte quan vaig estar aquí a la porta.
Sí, però és que me va fer dubte a mi.
Això és lo trist.
Diu, Joan, em sembla que no arribarà a temps. Jo dic, que és divendres avui.
A mi em va agafar la dutxa. La dutxa, dic, mare de Déu.
Clar, van obstaculitzar l'estació d'hospital que té moltes línies, veu que van ficar uns travessers i no podien ni entrar ni sortir els trens. Clar, jo patint, que arribaré tard, clar, per això et vaig passar el missatge. Bueno, una bona anècdota per riure.
Una bona anècdota per riure, i això vol dir lo que t'estimes la ràdio.
Sí, la ràdio i el programa aquest.
Abans de començar a entrar en matèria de tot plegat, per cert, bon dia, Roser.
Bon dia a tothom.
Bon dia, Àngela.
Bon dia.
Bon dia, Ferran.
Bon dia.
Bon dia, Jordi.
Bon dia.
Ara sí. Ara comencem a parlar de tot plegat, però aquesta setmana, com sabeu, ha estat el Dia Mundial de la Ràdio. I a mi m'agradaria saber quina és la primera experiència vostra, allò que recordeu, primer de tot, quan veu encendre la ràdio per primera vegada, què va sonar? O què escoltàveu?
Jo estic a una ràdio galena que estava connectada amb un finferro en el somier. I una cosa impressionant. Jo, aquesta és la primera impressió.
Jo també vaig estudiar ràdio per correspondència. I
Ràdio Maimó.
La ràdio galena. I el primer que va sonar, les Valquíries a Wagner.
Oh.
O t'agraden o les avorreixes.
És un clàssic,
Què és això?
Sí, sí,
I a partir de llavors es va encantar la música clàssica.
Sí, sí.
Bueno, a part que llavors, després de crio, quan sortíem del col·legi a les 12, corrents cap a casa, sentia el conte aquell, el tambor i el...
Sí.
Un clàssic de clàssics. Àngela, no te'n recordes, eh?
No, perquè estava al poble i allà no hi havia ni ràdio, ni... No me'n recordo.
Però...
Jo sí, a casa, la ràdio...
Sabia.
A casa, la ràdio era vital. Clar, no hi havia televisió en aquella època, a pesar que a casa va entrar l'any 60, les primeres, però la ràdio sempre. I la mare era una addicta a la ràdio. El que sí no suportava quan arribava d'escola eren les novel·les, aquells drames. Això sí que no. Però el que sí que recordo és
La gent ja no ho recorda, que hi havia novel·les radiofòniques.
Sí. La meva sogra se'n passava tot, i el teatre que feien.
També, la Maria Matilde Almendros m'encantava per la veu que tenia, i tal com, bueno, hi havia personatges fantàstics. I també per Canalla, com molt bé ha dit.
Sí, els contes.
El Ferran, hi havia, ara no recordo el nom, el...
Un era el tambor i l'altre era un altre nom.
Sí, ara no em surt també, sí. Això sí que ho escoltava molt.
I jo el que recordo també era havent sopat allà, tot sol, al costat de la ràdio, que havia el programa aquell de Ustedes son formidables.
Sí. Sobretot Ràdio Barcelona. Jo me'n recordo molt de Ràdio Barcelona.
S'escoltava molt la Ràdio Barcelona.
Sort que ara escolteu cada dia Ràdio Estel.
Home, i tant, com està manat.
Jo, a la que em desperto, la Ràdio Estel.
Ràdio Estel, eh?
I després sense aquesta veu tan meravellosa que, bueno, et quedes...
Un equip meravellós que tenim aquí a Ràdio Estel. Deixeu-me preguntar-vos, ara us preguntava, quina va ser la primera experiència vostra en el món de la ràdio i com heu vist l'evolució de la ràdio?
Bueno, jo l'evolució he vist que ha progressat moltíssim. Hi ha hagut moments que s'ha dit de que potser desapareixeria i tal. Dubto que la ràdio pugui desaparèixer. A més, és un món, per mi personalment, que m'aporta moltíssim, perquè fas desenvolupar la imaginació. A vegades t'emportes alguna decepció perquè sents una veu meravellosa i quan coneixes el personatge, no, per això ens passa a tots, però desperta l'enginy de les persones. En canvi, la televisió ja t'ho dona tot més massificat, més fet i tal. I és curiós un detall, no sé si estareu d'acord, però la ràdio pots anar fent coses. La televisió sembla que tens l'obligació de sentar-te a veure, que també la pots escoltar. Però no sé, si és una cosa...
Ara et diré un detall personal, Roser, que és que una vegada em van dir, una de les primeres vegades que vaig parlar per ràdio i després em van conèixer, em van dir, ui, pensava que eres molt alt, Rosi, amb ulls blaus.
Bueno, això acostuma a passar.
Dic l'has clavat, perquè per aquella gent que no sàpiga com soc, no m'hagi vist, l'has clavat.
Però s'ha de dir, exactament. No és alt. Home, tens una mida molt bona.
Mira, no ets ros. Aquell 1,80 el faig, Roser.
I tant. Home, 1,80, està molt bé. I després tens uns ulls maquíssims.
És guapo i bona persona.
Aquí està.
Una de les coses que crec que ha sigut sensacional ha sigut el transistor.
Sí.
És a dir, el transistor et permet anar amb ell, sintonitzar per tot arreu, i és com una espècie de miracle, és a dir, de la galena. Mm. El transistor ha sigut una evolució. I després, una altra cosa que hi ha impressionant és la mobilitat de la ràdio de dir les coses a davant en el moment que s'està fent, i t'ho fan viure intensament, eh?
Totalment.
És a dir, ara aquests dies...
Sembla que l'estiguis vivint.
Que passen coses grosses.
Ara la
ràdio ens està acompanyant. Jo no sé si ens sortirem vius o morts dels disgustos que passem, però, a pesar de tot, crec que la ràdio es mou i ens fa bellugar. I en el cotxe... És a dir,
tot arreu, a vagis tot arreu, on vagis, anem a la muntanya, vas a la platja, qualsevol lloc.
Ara deia el Jordi la mobilitat de la ràdio i l'Àngela escolta pel telèfon mòbil, eh?
Pel mòbil. Jo, quan estic fent feina, tanco la tele i poso la ràdio. I vaig amb el mòbil per tot arreu. Estic fent el dinar, estic escoltant. Perquè la tele és veritat, t'has de quedar davant per veure-ho.
A veure, que si vas a mirar... Pots escoltar, però no.
No és el mateix.
La predicció d'estar allà davant plantat.
Sempre diem que és allò que està encès i a vegades ni l'escoltem, però fa companyia.
Sí. I tant. Sí. Total, jo, per exemple, a la meva etapa laboral, pues, la ràdio, les 12 o 14 hores...
Home, un clàssic.
A la ràdio. No, fa
un clàssic en el món del taxi.
Fa molta companyia. Però llavors és el que dèiem dels començaments, dels primers... records a la ràdio. Jo sempre recordo que qualsevol cosa que passava sempre deia, ho ha dit a la ràdio. No deien de tal emissora d'allò, sí, hi havia Ràdio Barcelona, el que sigui, però era, ho ha dit la ràdio. Si ho han dit a la ràdio, allò tenia una veracitat i una cosa, no?
Bueno, jo quan estic desvellada a la nit, que de tant en tant em passa que em desvello i no hi ha manera... Em poso Ràdio Estel, en la música basseta, a sota el coixí...
Una música espectacular,
s'ha de dir. Sí, i així em dormo.
I aquesta casa la té molt bona, eh?
I a partir de les 11 de la nit, el torn de nit.
Sí, el torn de nit.
S'ha de dir, qui selecciona la música d'aquesta casa és Maria Sierra Rodríguez i ens fa gaudir molt i molt de la música en aquesta casa. En en Jordi ens deia, Déu-n'hi-do quina setmaneta de ràdio. I les que ens esperen.
De tele.
I la que ens esperen.
Ja. Judici.
Ja hem iniciat el que tant esperàvem.
Com els has vist?
Amb ells, a veure, físicament, evidentment, per bé que estiguin, te'ls veus més deteriorats. N'hi ha algun d'ells que se'ls nota molt. Però molt forts els dos que hem sentit declarar, en Junqueras i en Forn, molt forts, molt clars amb el que fan, han fet, i tal com han de defensar el seu. M'ha agradat moltíssim. El senyor Marchena, a veure, no és sant de la meva devoció, però bueno, és el president, m'ha agradat molt que toqués la cresta en la fiscalia i en la burguesia de l'Estat.
Sí, senyora.
Eh? Perquè, home, és que es passen. I ja no parlem de Vox el primer dia...
Bueno, amb
Llacet. Però ells no se n'adonen... Perdó, és una frase. Diu que cap japerut es veu el gep. Ells es fixen en el Llacet, que porta el Jordi Sánchez.
Però els portava la pulsera espanyola.
Exacte, és el mateix. Distint símbol, però és el mateix. Sí. Això és el que indigna.
Deixa'm dir per qui no hagi pogut veure tots aquests dies el que ha passat a l'inici del judici, que ha estat el mateix Manuel Marchena, el president de la sala, qui no ha deixat parlar a Vox, perquè com que les preguntes no havien de ser contestades,
doncs
els ha dit no parleu, i per tant el protagonisme que havien d'agafar de moment no l'han tingut.
No, no.
Ni sembla que el tinguin mentre durin tots els...
I trobo que fan molt ben fet, eh?
És el que volíem poder fer l'espeech i...
Sí, exacte, exacte.
Jordi.
Jo crec amb la justícia, i crec amb el poble. Són dues coses que les tinc clares. Ara, en aquest cas hi haurà justícia, no ho sé, els senyors que han parlat han demostrat que eren coherents amb un pensament i, per mi, honestos i, a més, extraordinàriament amb un cap molt clar. Saben i expressen el que volen i demostren el que és el nostre poble. No són violents i són reflexius i porten un programa. Jo puc pensar dues coses. Una, això acabarà malament, i l'altra... A veure com acabarà. Mira, quan venia cap aquí pensava en que jo vaig fer el servei militar. I el que no es presentava l'anaven a buscar i el posaven a la presó. Van vindre uns objectors de consciència i en aquest moment el servei militar no es fa. Han vist moltes dones en la vida patir horrors per culpa d'un poder extraordinàriament d'un machisme. Hi ha una llei del divorci. És dir... Han passat coses molt grosses, han canviat moltes coses, i doncs les dones no tenien vot i ja tenen vot. És a dir, el poble va obtinguent doncs avanços. En aquest moment la justícia al final no serà tal com a nosaltres ens agrada que el judici hagués de fer. No pot ser perquè han muntat una partida d'escacs, han mogut les fitxes tal com els hi ha convingut, a l'Alfil li han fet fer de la torre... És a dir, jo crec que la partida està jugada de tal forma que al final hi haurà jaque, mate, i els nostres ens els condemnaran. Ara, que assolirem l'objectiu amb tota seguretat. I el senyor Marchena o fa teatre o sembla que vol ser un home just i equidistant.
No, bueno, i també la seva reputació, però no per aquí, sinó per fora.
Pel resto d'Europa.
Cuidado, que això també s'ha de tindre en compte.
Estan tots els ulls posats a sobre, per tant, té que anar amb peus a ploma.
Evidentment,
és lògic.
Que patinarà, bueno, això ja ho sabem. Ara, una cosa, Jordi. Tard o d'hora, les coses sempre es posen al lloc que correspon. La pena és que a vegades han de passar anys. Això és el trist.
Però mira,
però tard o d'hora, les coses sortiran.
És la cosa que diem, bueno, és que...
L'esperança, no?
Ja dona per suposat que ara estem a la primera part del partit.
Sí.
La segona serà, hi hagi una vegada estiguin jutjats, ja s'espera el que pot passar,
exacte.
Llavors Estrasburg.
Que això és llarg.
Què trigarà Estrasburg a donar la sentència? Anys.
Una cosa que ens equivoquem tots, jo el primer, perquè també ho vaig dir, i com que ens anem informant a poc, aquells que no som juristes i no entenem sobre dret, és que Estrasburg no pot canviar la sentència d'un tribunal com el Tribunal Suprem espanyol.
Clar.
El que pot dir és no hi ha hagut les mesures justes, per tant, l'anul·lació del judici.
És els drets humans.
Exacte.
És un tribunal
bueno,
de drets humans.
El que va passar amb l'Otegi. Ah.
Però no pot canviar la sentència, eh? Per això el Manuel Marchena, el president de la sala, entenc que està fent un paper cara a Europa també, cara a assegurar drets fonamentals.
Sí, sí.
Entenc.
A mi em va fer, perdó, molta por el primer dia que a la quarta o quinta, amb lo del Llacet Groc, va intervindre i va parlar dels drets humans. No deixa de ser una careta que es va posar jo con los derechos humanos.
Sí. Bueno, però que els apliqui.
Bueno, però veieu...
La sí, careta, sí, sí, tant i tant.
La careta se la va posar perquè ens la traguéssim. Jo, la veritat és que el jutge ha de fer justícia. Si en farà o no en farà, no ho sé. No ho sé, no ho sé. Penso que no serà tal com nosaltres voldríem, no serà tal com nosaltres voldríem, però al final ens en sortirem. Ara aquest final no sé, fa tants anys, no són anys, són segles. Són segles que un poble vol una cosa. Jo, perdoneu, Pilar els de la Terra, la novel·la aquella, explica una miqueta el que passa en el món i el que passa a la societat. El poble el matxacen i el destrossen, el fan servir per fer la guerra, el fan fer servir per pagar els impostos. El poble és el que va a la guerra, el que es mou a la guerra i el que paga la guerra. I els de sobre són els que li fan...
Ha passat sempre allò de que no hi mal que 100 anys dure.
Els de sobre, jo, quan venia caminant, pensava, els de sobre, els hi pot interessar destrossar una economia, un país que és treballador, que produeix benefici, que funciona, que fa... els negocis van. Escolteu, la veritat és que quina classe de pures pot ser que li interessi destrossar Catalunya? Jo penso que no existeix. Qui són els que poden i fan? Jo ara diré una cosa que no la puc treure del cap. Els funcionaris que són de l'administració, que van i han obtingut els seus llocs a través d'oposicions. Uh-huh. Aquesta gent no viuen de la realitat. S'han passat una vida, han estudiat, i has passat una vida per guanyar unes oposicions estudiant durant molts anys. Aquests senyors posen llavors en una oficina en poder de mando, però no tocant
no
la realitat.
La realitat del poble.
No,
no està en el carrer.
Exacte. Per això tenim uns problemes doncs, amb,
bueno, amb els
per això tenim amb les empreses nacionals, amb les empreses en què els consells d'administració van a parar ministres. Aquesta gent no treuen productes nous, no investiguen. Una vegada vaig tindre un programa seri amb una empresa molt important espanyola, però de capital nacional. Jo estava amb una multinacional, ens havien copiat una patent d'una forma... I jo li vaig dir, però, oi, era company meu de carrera, era un home que tenia doncs, estudis, i vaig dir, però, ¿com puede ser que hagáis esto? Dice, mira, Jorge, no tenemos nosotros dinero para investigar, pero tenemos listillos. Tenemos listillos, ya verás tú cómo esto lo resolvemos, que al final nos beneficia. I em va explicar com era el seu benefici. Bueno, pues, de listillos n'hi ha molts.
Això demostra que no tenen escrúpols.
Clar.
Ah, la dignitat és vital.
T'has deixat a tots en silenci ara mateix. L'altre dia llegia el CEO, també, al Centre d'Estudis d'Opinió, que ni més ni menys que el 70%, a mi em va sorprendre, el 70% de la població catalana considera injust que els polítics independentistes estiguin ara mateix a judici. El 70%. És moltíssim.
Pues sí.
Trobo jo, eh?
No, no.
Però fitxa-t'hi,
però segons ells, no.
En el 1714 ens va destrossar pràcticament tota la ciutat, tot el poble. I era tot el poble que estava lluitant. És a dir, el poble nostre català té un sentiment i amb aquest no li treu ningú. I quan dic poble català, dic la gent que viu a Catalunya, treballa a Catalunya, i realment quan està aquí es dona compte que aquí es pot desenvolupar, que si té un projecte de vida, normalment el pot realitzar. Clar, aquesta gent són d'aquí. Ara, a pesar de tot, ens van destrossar, eh? Ens van destrossar, ens vam aixecar.
Ara, quan... Hi ha una foto de fa 80 i pico d'anys com la que hi ha ara, que les ha estat junts...
Ah, sí.
El Companys, eh?
El sí. Companys, exacte.
Fa 80 no sé què anys.
I si no recordo malament, o jo no ho he entès malament, la mateixa sala que s'està fent el sí, judici sí. d'ara, allà va estar jutjat el allà. Propi Lluís Companys.
Sí, sí, és la foto, eh? Estava ahir al WhatsApp.
La història se repite.
Sí, se repite. Eh? Sí,
ara,
sí.
Però jo deia aquest 70%, no? I em deia en Ferran, és lògic que hi hagi un 70% que... Bueno, llavors la pregunta és òbvia. A qui representa Ciutadans? Per exemple.
Clar, és que són...
Si el 70% de la població catalana considera injust que hi hagi presos independentistes al Tribunal Suprem, a qui representa Ciutadans?
Ni ells mateixos ho saben.
El que és lògic és que...
Però segons ells no, és el contrari.
La ideologia que tinguis, tindre una... Entén-me. Unes persones en presó
provisional, un any i mig.
Un any i mig.
Siguin de la ideologia que sigui.
Ciutadans hi està d'acord, eh?
Esclar. Perquè ho han fet.
I els voldrien al paredón.
I perquè ho han fet. Si no l'haguessin fet, no estarien assentats.
El greu és que estiguin dient que, a part del que del resultat del judici, el que siguin condemnats, res d'indults. O sigui, estan hablant, però si estem
aquí... Ahir mateix el senyor Garrizosa va fer unes declaracions que eren indignants. Almenys s'ha de tindre un mínim d'empatia amb la gent, tinguis la ideologia que tinguis. Eh?
Perquè són fets... El que dèiem abans a la història del company, sí, un any i pico a presó, i van ser indultats.
I ara que em deies aquestes declaracions de Carrizosa, també vull destacar declaracions de Pablo Casado, del Partit Popular. I això unia, perquè ara, mentre parlàveu, estava mirant a la pantalla del 324 un moment, no? I sortia Donald Trump, com entrava al Congrés d'allà, i s'aixecaven tots els diputats, fossin del partit que fossin. Aquí passa això amb Pedro Sánchez, per exemple, que és el president del govern?
No, pobre, si li volen tots a fora.
Puc fer una petita...
Que, per cert, avui pot dir
que
hi haurà eleccions.
Una petita puntualització fent referència a això que tu dius. Ara mateix, aquí al Parlament, hi va haver-hi la diputada d'Esquerra, que va fer la manifestació de la violència que havia patit i tal.
Jen Díaz.
Exacte.
Va haver-hi gent que no es va aixecar.
No, i de qui era?
Clar, dels
Ciutadans. Clar. I perquè la senyora Arrimadas es veu que estava fent una altra gestió, però els veies allà, inclús amb una sonrisa de mofa. És vergonyós, de veritat. Sens vergonya aliena. Perquè hem de ser una mica, ja no dic massa, però una mica més humans, més empàtics.
Però és que la senyora Arrimadas...
Però no és que és tot...
Va haver-hi un col·loqui entre ella i la dona del... Aquell de la cua. Del
Pablo Iglesias.
Sí. Sí. I jo dic, a veure qui guanya de les dues. Bueno, guanyava la de Pablo Iglesias. Perquè... I la va dir. A veure...
Una cosa.
Ara se m'ha anat lo que
volia. Això passava a Salvados, a la Sexta.
A la Sexta, un dia, diumenge, un dia, tocant la tele, vaig veure que estaven dir, calla, vaig mirar, a veure. I la vaig dir, la del...
La de Podemos,
la deia, que s'ha de dialogar en tothom, que la criticava perquè el seu marit havia anat a la presó a dialogar. Sí. Diu, és que s'hi ha de parlar en tothom. Ella no vol parlar. Ella no vol anar ni a la... No sé quin... Jo tinc molt mala memòria. Perquè hi ha llaços grocs. I allà no vol anar...
Els hem vist traient-los.
Sí.
No volen anar... Reimades i
el propi... No volen anar a parlar.
Sí, és això el que deies, però no volen entrar a Palau de la Generalitat, a reunir-se amb Quim Torra...
És el que li va dir.
Perquè hi ha llaços grocs. I ella no és partidària de parlar amb els que no creuen com ella.
Jo crec que tenen una molt mala política, francament. I la gent no és tonta.
Ferran, rapidíssim, va, que ens queden pocs minuts.
Com hem arribat a punt aquest de... PDeCAT i Esquerra votar igual que el PP i Ciutadans contra el govern amb el dels pressupostos.
Sí.
No s'ha parlat dels beneficis més o menys socials i econòmics dels pressupostos, sinó que ha sigut una cosa, un tira i arronsa. I després, què ha passat? Que ahir mateix el Carles Campuzano deia... De que, clar, ara les eleccions no és el millor moment dintre del judici.
Quan jo ja s'ha
votat a favor del
recurs. Clar,
sabia.
T'ho compro, Ferran, això de què ha passat que PDeCAT, Esquerra, votin amb Partit Popular i amb Ciutadans contra els pressupostos? Sí, em respons la mateixa pregunta que jo li feia l'altre dia a Ferran Patret, secretari adjunt, portaveu adjunt del Partit Socialista de Catalunya, que és si es podrà dir el mateix quan el Partit Socialista de Catalunya voti en Partit Popular de Catalunya i Ciutadans de Catalunya contra els pressupostos de la Generalitat.
Clar, talment.
Sí.
Jo pregunto només,
si es podrà
dir el mateix o no. Ho deixem aquí, tot i que en Jordi tenia moltes ganes de parlar, però ho deixem aquí, encara que quedi un minut, perquè és que en Toni li volia fer un regal. En Toni és el nostre tècnic, en Toni Huguet. Li volia fer un regal a en Ferran. Ferran, què és el primer que vas escoltar per la ràdio?
El Wagner, les Valquíries.
Doncs va.
Ara t'ho passo.
Roser, gràcies.
A vosaltres, fins la setmana vinent.
Oi, com ens acomiadem amb aquestes valquíries.
No, és fantàstic.
Mare de Déu.
És fantàstic, et transporta.
Jordi, gràcies.
Moltes gràcies.
Fins la propera
setmana.
Jo que
volia dir una cosa del nen de Juliol Junqueras.
Tens 5 segons.
Què va dir la seva mare? La van preguntar. I el nen, no me recordo qui, les estaven ensenyant al col·legi, algú que havia estat condemnat perquè volia la llibertat, però només va estar 2 anys a la presó. I el nen a casa no parla, té 6 anys. I encara no s'ha llegit, però els números sí que...
Àngela, ens hem d'acomiadar. M'ho expliques el divendres que ve. Gràcies.
Vale.
Ferran, gràcies.
A vosaltres. Bon dia.